I així va ser com van passar la segona quinzena de setembre a l'Hospital Clínic, esplèndidament tractats per un sol·lícit personal de bata blanca, amb només una visita a la família en tots els dies i amb la mirada permanent de dos policies uniformats, armats amb metralletes, que s'anaven alternant les 24 hores al pas de la porta d'habitació. A sentir present l'Emili Simó, la gresca estava assegurada. Un dia, a última hora de la tarda, sense encomanar-se a Déu ni al dimoni, va cridar un dels agents que ens vigilaven. «Perdone». ¿Quién está al mando?, li va preguntar el policía sorprès, li va contestar el cabo. Dígame, cabo, ustedes están aquí para vigilar que no nos fuguemos, ¿verdad? Claro está, va dir el cabo estranyat per l'observació. Pero también están para protegernos, ¿verdad que sí? Sí, claro, va repetir l'altre cada vegada més intrigat. Y no permitirían que atentaran contra nosotros, ¿cierto? Cierto, cierto, va fer l'altre com hipnotitzat. Ya sabes, los terroristas de la extrema derecha, va recalcar en Simó. Sí, sí, los terroristas de la extrema derecha, repetia el cabo mecànicament. Pues bien, ahora por favor mire por la ventana. El cabo es va acostar a la finestra de l'habitació i va mirar amb prevenció a través del vidre. En Simó li va dir, ¿ve usted aquel tejado? La víctima del nostre company va fitar la vista en el teulat de l'ala adjacent de l'hospital a una trentena de metres de distància i una mica per damunt del nostre nivell. Des d'aquel tejado, va proseguir en Simó, ahora al anochecer un tirador de élite podría mandarnos un balazo. Fíjese usted en la línea de tiro, es perfecta. El cabo es va quedar sense paraules. Llavors en Simó, alçant la veu, li va dir en to imperatiu, «Hágame el favor de mandar a la gente», assenyalant el policia de la porta, «que baje inmediatamente la persiana». El cabo, com un autòmat, va dir a la gente, «E tu, baja inmediatamente la persiana». I així ho va fer. El 24 de setembre, dia de la Mare de Déu de Mercè, patrona dels presidiaris, solia ser un dia de festa grossa amb dinar especial i l'únic dia de l'any en què es presentaven espectacles o concerts als patis. Aquell any la festa es va estroncar. A l'hora de dinar, tots els interns de la presó van rebutjar l'àpat i es van declarar en vaga de fam, que va durar poc, fins als dies 25 i 26. Però que va tenir un gran ressò exterior que va provocar, entre altres accions de suport, un encadenament d'un centenar de persones, el senador Xirinacs inclòs, a les portes de l'establiment. Arran d'aquests fets, algú ens va enviar al Clínic un telegrama que deia «Victòria moral, 2.000 presos, vaga fam, felicitats». El telegrama ens el va portar al cabo de torn. Ens el va donar a llegir i a continuació, en to amenaçador, va dir «Ahora me vais a explicar quién es esa victòria moral». En Carles, en Simó i jo ens vam mirar i vam tenir treballs perquè no se'ns escapés el riure. Vam quedar sense paraules. L'interrogador de Pacotilla va insistir «Vamos a ver, ¿quién es Victoria Moral?». Per més que vam intentar explicar-li què volia dir l'expressió Victoria Moral, ell continuava entossudit a voler saber quina mena de perillosa terrorista s'amagava darrere allò que ell identificava com un nom i un cognom. Bé, acabem de sentir un fragment de les memòries de presó d'Albert Valls al cap dels anys militància, presó i exili 1970-1998.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 21 d'abril. Passen 5 minutets de les 9 del vespre i, com que això és Punt 7 Ràdio Sant Celoni, aquest programa és Tirant de llibres. Avui el programa número 293. Molt bona nit, Jordi.
Hola. Perdona que m'ennuegui. És el fet d'això, del refredat primaveral. Bona nit a tothom. Bona nit també, Joan. Continua tu, perquè és que m'ennuego amb...
És l'emoció de Sant Jordi.
Amb la tosseta aquesta.
Bona nit. Bona nit a tothom. I jo, bona nit a la Gemma Grau, que es fa, com sempre, el control excel·lent. I a tota la gent que està escoltant. Aprofito per aquest dir que aquest programa, Tirant de llibres, es remetrà per una altra emissora, es remetrà també per Ràdio Vitamènia de Sant Celoni, ai, de Sant Celoni de Santa Maria de Pau Tordera, i entre població i entre contorns uns 20.000 habitants que podran sentir-la directament i per internet, evidentment, també hi ha més llocs. Per tant, doncs, el programa segueix creixent.
Bé, el programa d'avui començarà amb la secció de lletres i música. Avui en Joan té previst fer un homenatge a Teresa de Rebull.
Sí, un homenatge perquè fa pocs dies va morir i va morir molt gran i té una vida doncs, de lluitadora i diguem-ne molt, una persona molt estimada per molta gent i per tant doncs, valia aquí fer un reconeixement d'aquesta tasca.
Tenim les 5 cròniques habituals des de Catalunya amb la Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des de les Illes Balears i Pitiuses amb la Sílvia Portell, des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra i des del País Valencià amb l'Empar Morelló. També tenim un apartat de literatura i cinema. Parlarem avui de la novel·la d'Emily Brontë, Cims borrascosos i diverses adaptacions cinematogràfiques que se n'han fet. Exactament. En Jordi ens parlarà de la llista de llibres més venuts en aquest darrer període. I a l'apartat de Sobre el fet literari parlarem de les recomanacions que podem fer de cara a Sant Jordi. De fet, tot, la resta de cronistes també faran recomanacions literàries, atès que demà passat, dijous, és Sant Jordi. Avui no acabarem el programa amb la frase, sinó que tindrem un minut musical en record del professor assassinat ahir en un centre públic de la ciutat de Barcelona. Som-hi, doncs.
Lletres i música.
Bé, a l'apartat de Lletres i Música presentem avui un homenatge, un petit homenatge a Teresa Rebull. Teresa Soler i Pi, més coneguda amb el nom artístic de Teresa Rebull, va néixer a Sabadell el 21 de setembre de 1919 i va morir a Banyuls de la Marenda, Catalunya Nord, el 15 d'abril de 2015, o sigui, fa molt pocs dies que ha mort. Va ser una cantautora, una activista política catalana i va ser també una persona que es va fer, diguem-ne, abans ho han dit, estimar per molta gent. Va ser filla de Balbina Pi i Gonçal Soler, dos revolucionaris anarquistes. Va passar la infància entre diferents ciutats, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Alcoi i Sabadell, entre d'altres. El 1931, amb 12 anys, va entrar a treballar en una fàbrica de teixits de Sabadell. La seva mare era amiga del president de la Generalitat, Lluís Companys i Jové, i la Teresa, al cap d'un temps, va aconseguir un lloc de treball al Departament de Treball, precisament, de la Generalitat. Amb aquesta nova feina es va establir en un pis compartit del carrer de Sant Pau de Barcelona, on entrà en contacte amb militants del POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, que es va fer, per tant, entrar en contacte i es va fer militant a partir del 36. Durant la Guerra Civil espanyola va col·laborar com a infermera voluntària als locals del seu partit polític. Un cop dissolt el PUM i després d'haver morir els seus companys, recordem aquí l'assassinat d'Andreu Nin a mans dels estalinistes del PSUC, va fugir cap a Vic, Olot, on va trobar en Pep Rebull i a Prats de Molló a la Catalunya Nord. Després va passar per Perpinyà anant cap a París. Després de la guerra s'establia a Banyuls de la Marenda, al Rosselló, on participà en la resistència contra l'ocupació nazi. També va viure una temporada a Marsella.
Visca l'amor que m'ha donat l'amiga, fresca i polida com un maig content. Visca l'amor de cridada i venia, tot era com un grup de llet. Visca l'amor, visca l'amor, visca l'amor, visca l'amor, visca l'amor, de cridada i venia, tot era fresca com un mes content. Visca l'amor, visca l'amor, visca l'amor, visca l'amor.
hem sentit un fragment d'una cançó de Visca l'amor de Joan Salvà Papasseit, aquí en aquest cas la versió, que la versió amb molts cantants catalans, i ella també va fer una versió que és la que heu sentit. Després de la guerra contactà amb l'esquerra de París i conegué Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco, Georges Brassens i Albert Camus. Durant aquest període va haver de treballar en diversos oficis, com espardanyera, dansarina de ballet, actriu, venedora de fruita o intèrpret, entre d'altres. Després, al maig de 1968, participà en el moviment de la Nova Cançó Catalana, arrelada a la seva comarca d'adopció. Va començar a actuar el febrer de 1969 a la Guingueta d'Ix, o sigui, és una vila que està molt a prop de Puigcerdà, acompanyada d'artistes com Lluís Llach, Ovidi Montllor i Quico Pi de la Serra. Bé, si anem a l'obra, hi ha una banda, és, hi ha un llibre que es diu Autobiografia, una autobiografia d'ella que es diu Tot cantant. Això es va editar el 1999. Un llibre on podeu trobar tota la informació que us acabo de llegir, molt més ampliada. La discografia, doncs, va fer molts discos, també, en llegirem uns quants. Teresa Rebull, EP Concèntric 1969, això és un, Mestre d'amor Joan Salvà Papasseit, això es va publicar el 77 per l'editorial Drums, i Papallones i més, per Picap el 84, Camí de l'Argilada el 86, amb poemes de Josep Sebastià Pons, és un altre, com sabeu, és un autor de Catalunya Nord, Cançons Populars Catalanes, ja per Terra Nostra el 2002, Teresa Rebulls Cançons 1962-1992, editat per Not Sud Music, un àlbum recopilatori de 44 cançons, eh? És el disc que té més extens que ha fet ella. Visca l'amor, festa d'homenatge a Teresa Rebull, publicat per Picap el 2006, on canta aquesta cantant sola o en duet. També se n'ha fet un DVD d'aquest concert. I després també Teresa Rebull canta les seves cançons, editat el 1912.
Limbales foren limbales, ai, quan trencava la nit, dia 30 de novembre, nit d'hores decapitades.
Hem sentit un fragment d'una cançó que es diu 20 bales, és un poema de Maria Mercè Marçal, musicat per la Teresa Rebull, que refereix a les 20 bales que va rebre Francesc Layret quan va ser assassinat a Barcelona. I és un homenatge que també feia, doncs, amb aquest lluitador, diguem-ne, revolucionari. Seguim amb les obres. Hi ha un àlbum antològic que tampoc us ho podeu perdre, Dones, Flors i Violes, La dona en la cançó catalana, cura de Maria Aurèlia Campmany. I qui cantava les seves cançons? La Teresa Rebull, la mateixa Maria Aurèlia Campmany, la Bella Torita, Maria del Mar Bonet, Núria Feliu, Maria Cinta, Guillermina Mota, Carme Sansa i Rosa Maria Sardà. I acabarem amb els premis i reconeixements. Teresa Rebull, davant de l'últim quadre... els premis són el 77, Premi Charles Cros pel seu disc Mestre d'amor. El 1992, La creu de Sant Jordi. El 2006, Òmnium Cultural va organitzar un homenatge en honor seu el 6 de juliol al Palau de la Música Catalana, on va poder actuar per primera vegada. El 2007, Premi Memorial Francesc Macià per la seva defensa de la llengua i la cultura catalanes. L'Ajuntament de Sabadell també es va comprometre a donar-li la medalla de la ciutat. Bé, i finalment acabarem de sentir un fragment, i amb això acabarem, de La casa que vull, de Joan Salva Papasseit, cantada per Teresa Rebull.
La casa que vull, que la mar la vegi, uns arbres en fruit, que me la festegin. No molt lluny dels pins, que la pluja mai n'anim. Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, el bon dia em digui. Que el temps de l'estiu, niu i l'oranella, el blanc del calç ric, del porxo amb abelles. Oïm la cançó del pagès que amb la celebror de la marinada. Que es vegi ciutat des de la finestra i es sentin els claps de guerra o de festa. Es sentin els claps de guerra o de festa per ser-hi tot pre si arriba una gesta.
La crònica.
Vinga, doncs ja tenim la primera crònica a punt, la primera crònica de la nit, en aquest cas des de Barcelona, des de Catalunya, amb la nostra envolgada companya Sílvia Romero. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona i també feliç Sant Jordi, perquè el dia del llibre no només se celebra el 23 d'abril, sinó que a casa nostra té tal força que es converteix en la celebració que mou les activitats dels dies anteriors, posteriors i gairebé m'atreviria a dir que durant tot el mes. Per tant, avui toca parlar de llibres i literatura. Per començar, voldria esmentar un títol que he llegit darrerament i amb el qual he gaudit una bona estona de lectura. La llibretera dins la llum, de Frank Andriat. Per situar-vos una mica, us llegiré la ressenya de contraportada, us diré que té 160 pàgines, editada per SD Edicions, i que té un preu de venda de 13 euros amb 90 cèntims. Llegeixo la contra. Amb La llibretera dins la llum, Frank Andriat ret homenatge als llibreters i a l'univers de llibres que envolta la seva vida. A la seva petita llibreria, la vella i jove Marilina llegeix un text que la fa estremir. Igual que la protagonista del relat, també ella va patir en el passat un drama que amaga a la mirada dels altres. Andrea teixeix la trama d'aquest sensible relat amb una delicada filatura. Trens, llibres i vells secrets que triguen a aflorar van veient la llum a mesura que el lector s'endinsa en les pàgines del llibre. I bé, referent a Frank Andriat, us puc dir que és un escriptor nascut a Brussel·les el 1958, és autor de nombrosos articles i llibres d'assaig i de ficció per a adults, també té una extensa publicació de títols de literatura juvenil i La llibretera dins la llum és una de les seves últimes novel·les, però la primera que es publica al nostre país. Personalment, aquesta lectura em va atrapar per la delicadesa amb què l'autor elabora la composició de la història. Com he indicat abans, la protagonista du damunt les seves espatlles un drama difícil de pair, però gràcies als llibres, a la lectura i a aquest ofici al qual es dedica en cos i ànima, ha anat trobant la llum i ha pogut tirar endavant. De fet, quasi m'atreviria a dir que precisament la llum és l'altra protagonista d'aquesta novel·la breu, amb unes descripcions de gran bellesa. És d'aquelles obres que podríem qualificar com una novel·la amable, de les que et reconcilien amb la vida. I l'altre títol, que aquest Sant Jordi s'ha convertit en tota una novetat, en realitat és una reedició. L'ha dut a terme Club Editor i és la novel·la Un film, 300 metres, de Víctor Català, pseudònim literari de Caterina Albert. Aquesta obra va aparèixer per primer cop el 1926 Posteriorment, el 1985, edicions 62 la va tornar a editar i ara aquest volum de 416 pàgines, amb un preu de venda de 22 euros amb 90 cèntims, ens torna de la mà, com he dit, de Club Editor. De nou llegeixo la ressenya de Contraportada. Nonat Ventura, fill bord abandonat a l'hospici, en surt amb l'ambició de reparar el greuge que li ha fet el destí. Com que les vies legals duen totes al cul-de-sac de la pobresa, decideix abandonar Girona i l'ofici de serraller per convertir-se en un lladre. Però no pas un lladre qualsevol, sinó el més famós i refinat de Barcelona, el més admirat de tothom, el Senyoret. A través de la seva vida és la gran ciutat convulsa i tota la seva fauna que Víctor Català fa espurnejar davant dels nostres ulls, passejant per totes les cantonades i entrant a totes les porteries com el califa de les mil i una nits. Al seu pas atrapem les converses del pruixanet amb la puta, de la muller amb el marit, del solter amb el coixí, de l'assassí amb la víctima. Un film 300 metres és una obra única. La fascinació pels baixos fons que ha produït a França un Balzac o un Hugo, a Catalunya la produeix aquesta novel·la contemporània del cine mut. És tota l'energia viva de la Belle Époque i tota la gràcia salada de Catherine Albert que sonen en aquestes pàgines. Veritable tresor enterrat de la literatura catalana. La crítica la condemnava per anacrònica i és una meravella que està fora del temps. I ja no em queda temps per comentar gaire res, només afegir que quan la vaig llegir ja fa anys vaig pensar, per què només es parla de solitud quan citem Víctor Català i no s'esmenta aquesta altra gran obra de Catherine Albert? Suposo que és una més de les injustícies que sovint cometem amb els silencis al voltant dels nostres escriptors. I ja callo, tot i que just ara és quan més ganes tindria de continuar amb aquest tema de les injustícies literàries, però res. Que gaudiu molt del Sant Jordi, de les lectures que us regalin, de les que compreu i bona setmana.
Bona setmana, Sílvia. Mira, m'he apuntat aquest suggeriment de Víctor Català perquè és una novel·la que desconec.
Molt bé, seguim amb la crònica. Ara ens toca amb el telèfon l'Octavi Serret, que ens parla des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, al Matarany, a la Franja. Avui tots vull parlar d'un llibre completament nou, un llibre molt potent, un llibre que en el seu càter imperfecte el Víctor Amela ja m'en parlava, que és un personatge mític, un personatge que realment va existir, que es diu Pere Mauri. És el llibre concretament se diu Pere Mauri, l'últim pastor càter, i sapigueu que ell va arribar fins a les Terres de l'Ebre i els ports. O sigui, que el subtítol seria En viatgeu d'Occitània a les Terres de l'Ebre i els ports. És un llibre que és un assaig novel·lat, on Wilfried Beck, que és el seu autor, mos ha recuperat tota aquesta història traduïda dels arxius vaticans i que ell mos aporta en este llibre. Un llibre que, tal com tots dic, mos fa recórrer, diguem-li, des d'Occitània fins a les Terres de l'Ebre i en Matarranya, i que tenim el pròleg del Víctor Amela que mos fa que sigui encara molt més potent. Jo us ho aconsello veritablement que el pugueu tindre i ho podeu tindre fàcilment si esteu a Barcelona, per Sant Jordi, Llibreria Serret, juntament en el món medieval, tindrem una paradeta, un stand, a Rambla Catalunya 135. O sigui que durant tot el dia podreu trobar, lògicament, al nostre stand temes dedicats al catarisme, en món medieval omnipresent, lògicament, i, diguem-li, la guinda del pastel seria lo del Pere Mauri. Penseu que Víctor Amela estarà firmant llibres pel matí al migdia, de 10:15 a 10:45 al nostre stand, i per la tarda, de 8 menys quart a 8 i mitja, estarà firmant llibres tant del seu càter imperfecte, que lògicament tant el càter imperfecte com el Pere Mauri, l'últim pastor català de Wilfried Beck, que estarà també firmant llibres allí a l'estand, són llibres que van junts, aniran junts sempre. I ja són junts sempre perquè sense l'aportació, diguem-li, del Víctor Amela, el llibre lògicament no existiria. O sigui, estem parlant que Wilfried Beck i Víctor Amela estaran, normalment els acabareu trobant sempre junts els dos llibres. Enguany tindreu l'oportunitat de tindre els dos. El Wilfried Beck crec que estarà tot el dia, Víctor Amela estarà en segons quins moments, pues, lo tindrem Ho tindrem a punt. Juntament també podreu trobar altres autors molt lligats a la llibreria Serret, com és el Víctor Jurado, que el Víctor Jurado ha fet un llibre en columna que es diu No siente recaptador, on jo apareixo també de protagonista dins del llibre. Tindrem també a Lola Salmerón, que ha fet un llibre, una novel·la eròtica, que ja l'hem recomanat altres vegades, que també està ambientat al Matarranya. Isidro Garrido, en Los crímenes del Matarranya, lògicament també estarà allí. També n'hi haurà al nostre stand l'Eduard Berga Salomó, president de la Fundació Rosa Creu, en un llibre molt important, que és el catalisme en la tradició espiritual d'Occident. Teniu en compte perquè serà un dels llibres, lògicament, acompanyant a Wilfred Beck i el Víctor Amel en el pastor Càtar, un dels importants. I tindrem també a Alicia Estupiñá en Bajo el mantel, que és una novel·la negra ambientada també al Matarranya i on apareixo jo també com a protagonista. O sigui que tot això passarà el dia de Sant Jordi a Barcelona. Estarem des de primera hora del matí fins a la nit. Doncs pues molt bé, pues que tingueu tots un bon Sant Jordi, que ho disfruteu, i bé, i penseu que el Sant Jordi és una vegada a l'any, però les llibreries estem obertes tot l'any. D'acord? Pues, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, Octavi. Esperem que la setmana que ve doncs, tots aquests propòsits que has dit d'aquests llibres doncs, tinguin molt èxit i es venguin molt.
I passem tot seguit a sentir les notícies de les Illes Balears i Pitiüses amb Sílvia Portell. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Avui vull dedicar aquesta crònica bàsicament a recomanar-vos activitats al voltant de Sant Jordi. I és que aquesta diada tan nostrada no només se celebra al Principat, de cada vegada va agafant més força aquesta cita amb els llibres a les Illes. I per començar aquest tour no em moc de Palma, perquè durant tot el dia de Sant Jordi els principals carrers de ciutat acolliran la 50ª de paradetes de llibres i roses. Un any més les places de Cort, Marquès del Palmer, Plaça Major, Plaça d'Espanya i els carrers de Sant Miquel dels Oms i les Rambles, que aquest any comptaran més paradetes que mai, acolliran un reguitzell de parades de llibres i roses, com cada any aquesta diada l'organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca. De Mallorca ens n'anem a Menorca, i és que Ciutadella, Maó, Es Mercadal i Es Castell també treuen les paradetes de llibres i roses al carrer. Concretament a Ciutadella i a Maó trobarem les paradetes el mateix dia de Sant Jordi, però també divendres dia 24 i dissabte dia 25. A Maó les podrem trobar a la plaça Constitució, al carrer Nou i a Serravaleta entre les 9 del matí i les 8 del vespre. A Ciutadella, a Esborn, en el mateix horari. I a Es Castell, a la plaça de l'Esplanada entre les 10 del matí i les 8 del vespre. A Es Mercadal, les paradetes s'ubicaran al carrer Nou i a la plaça Pare Camps, també de les 10 del matí a les 8 del vespre. Podeu trobar tota la informació a www.nanventura.es. No em voldria moure de Menorca sense recomanar-vos el darrer llibre que he llegit, el llibre de la menorquina Maite Salord, L'alè de les cendres. Aquest llibre combina els plans narratiu, històric i poètic per oferir alhora la trajectòria completa de Nadèlia Escandell Guerrero entre Mallorca i Menorca i la d'una nissaga en què conflueixen dues branques familiars, eivissenca i andalusa, al barri de Son Espanyolet de Palma entre els anys 20 i 40. La veu narrativa ressegueix la crua història col·lectiva marcada pels fets tràgics viscuts durant la Guerra Civil Espanyola, mentre que els textos històrics n'ofereixen el contrapunt documental. La dimensió poètica, en canvi, s'assoleix gràcies a la primera persona de les 12 vibracions amb què es clouen els grans capítols a tres veus. La història familiar, circumscrita a un temps i a uns espais físics ben reals, esdevé fonamental per entendre els secrets i els silencis amb què Dèlia va construir la seva vida amb Josep Taltavull a Menorca, l'alè de les cendres. Tanmateix, ens condueix a un crescendo literari, a la veu darrere de Nadèlia, a la recerca del pare de la infantesa, finalment recuperat. Des del cementeri de Ciutadella i resseguint la roda de l'any, el diàleg que manté amb el fosser li permetrà trobar un acord entre el pes de la vida i l'alliberament de la mort. Doncs aquesta és la meva recomanació per aquest Sant Jordi, L'alè de les cendres, de Maite Salord, publicat per l'editorial Arrela. Té un preu d'uns 20 euros. A Eivissa, en el marc de les festes de la població de Sant Josep de la Talaia, dijous també trobarem paradetes de llibres al carrer. Aquestes festes van començar el 9 d'abril i s'allargaran fins al proper 16 de maig. Podeu trobar tota la informació d'aquestes festes a la pàgina santjosep.org. Per últim, i abans d'acabar, us vull parlar de dues cites totalment imprescindibles per aquest dissabte a Mallorca. A les 10 del matí començarà a caminar des d'Inca la marxa per l'educació convocada per l'Assemblea de Docents. Sí, sí, els de les samarretes verdes. Amb aquesta marxa volen exigir una vegada més el dret a un ensenyament en català i de qualitat i reivindicar el manteniment de l'escola com a servei públic. A més, volen donar a conèixer tot el que hem perdut a les Balears en matèria educativa els darrers anys i denunciar tot allò que durant la legislatura actual ha afectat de manera negativa l'àmbit educatiu. La marxa, com dèiem, sortirà a les 10 del matí d'Inca. Consta de diferents aturades i trams per arribar cap a les 6 de la tarda a Palma, on esperarà la comitiva, la Diada per la Llengua organitzada per l'Obra Cultural Balear. Podeu trobar tota la informació d'aquests dos esdeveniments a la pàgina marxaperleducació.blogspot.com i obracultural.cat. Doncs això és tot per aquesta setmana. Ens retrobem dimarts que ve. Salut i feliç Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies, Sílvia Portell. Ens retrobarem la setmana vinent.
Literatura i cinema.
Bé, amigues i amics, avui volíem parlar d'una novel·la d'Emily Brontë, Cims borrascosos, una novel·la publicada l'any 1847, una novel·la que havia escrit en menys d'un any, una novel·la que en l'edició catalana té més de 400 pàgines, és una novel·la relativament extensa, i és una novel·la de la qual se n'han fet diverses adaptacions cinematogràfiques. Concretament, en tenim quatre que ens constin. Una de l'any 1939, una de l'any 1970, una de l'any 2009, una de l'any 2011, o sigui, n'hi ha diverses. Joan, deies que en coneixies alguna altra, que et semblava que...
No, que quan dius cinema, una adaptació al cinema del 39 i dius que es va publicar el 47...
No, dic que la novel·la es va publicar l'any 1847.
Ah, 1800!
Sí, i aquests anys que estava donant ara eren els anys de les adaptacions cinematogràfiques.
Va.
D'algunes adaptacions. Jo no les he vistes totes, he vist la de l'any 1970. És una versió més o menys clàssica, ja... els actors que hi intervenen són Anna Calder Marshall, Timothy Dalton, que és aquell actor que anys després faria algunes adaptacions de la saga del 007, de l'agent 007. Dura 104 minuts, la pel·lícula anglesa, i de fet ara explicarem una mica les grans diferències que hi ha entre la novel·la i la pel·lícula. Aquesta novel·la, per cert, aquesta pel·lícula, perdó, de l'any 1970 va ser nominada a la millor banda sonora als Globus d'Or. I la de l'any 1939, la versió de l'any 39, va guanyar un Òscar a la millor fotografia. La pel·lícula de l'any 1939 va ser dirigida per William Wyler i entre els actors que hi havia Laurence Olivier i el que també hi havia era David Niven.
Molt famosos aquests actors,
són famosos,
molt coneguts, sí.
Doncs mireu, parlo una mica de la pel·lícula, de la novel·la. La novel·la té dues dimensions temporals. Arribes, comences a llegir la novel·la i som a l'any 1801. Hi ha un personatge, el senyor Lockwood, que és llogater d'una granja, la granja dels Torts. És una persona que ve de Londres i ha llogat una granja per estar una temporada tranquil. I l'ha llogat el senyor Heathcliff, que és un personatge una mica misantrop, vaja, amb molt mal caràcter, que té moltes dificultats de relació amb la resta de gent. I aquest senyor, el senyor Heathcliff, viu en una propietat que se'n diu els Cims Borrascosos, en una zona propera a Yorkshire, en una zona... que podríem dir-ne que està al nord d'Anglaterra, si no recordo malament. Bé, el cas és que som al 1801, el senyor Lockwood s'estranya molt perquè als Cims Borrascosos, en aquesta propietat, hi ha molt mal ambient. Tots són cares llargues, tots són renecs, tots són crits, tots són malestar, i no arriba a entendre per què què és el que ha passat perquè la situació pugui ser la que és. Aleshores, té un incident amb diversos gossos. Ell vol ser molt amable, molt amistós amb alguns gossos, i aquests gossos també són molt violents. El que fan és mossegar-lo. Llavors vol anar-se'n cap a la propietat que té llogada, la granja dels Tors, però llavors arriba una tempesta molt forta, de vent i de neu, que al capdavall ha d'acabar passant la nit allà, ha d'acabar passant la nit als cims borrascosos. De mala gana, perquè ni ell voldria quedar-s'hi, ni el senyor Heathcliff sembla que sigui gaire hospitalari. El cas és que passa la nit en una habitació una mica estranya, una habitació que havia estat d'una senyora que es deia Catherine Earnshaw, perquè antigament aquella casa havia estat propietat de la família Earnshaw. Aleshores, llegeix una sèrie de llibres que hi ha a la nit, que havien pertangut a aquesta Catherine, i té un mal son on se li apareix aquesta Catherine. Passa una nit bastant dolenta i es veu que és una habitació on el senyor Heathcliff mai deixa que ningú hi entri, perquè aquesta habitació era d'una persona molt estimada per ell. El cas és que l'endemà al matí es pot marxar cap a la granja de les Tors, finalment l'acompanyen, haurà de fer llit, haurà de fer repòs durant uns dies, i allà la majordoma, la senyora Nelly, la Nelly Dean, li explicarà una història. Li explicarà la història d'uns amors desgraciats que hi va haver en el passat, 20 anys abans, concretament el 1778, una mica més de 20 anys. I aquesta és la història principal. La història principal, de fet, és una història dins de la història. La història principal dels amors que no van fructificar entre Heathcliff i Catherine Earnshaw, que era la filla de la família que manava, diguem-ne, que eren els propietaris de la finca de Cims Borrascosos. A Cims Borrascosos hi vivia la família Earnshaw. Un bon dia el senyor Earnshaw se'n va anar fins a Liverpool i va tornar amb una cosa que no tenia quan se'n va anar a Earnshaw, a Liverpool. I és que va tornar amb un noiet brut que semblava molt malcarat. Li diuen que té l'aspecte com de gitano, en aquest sentit, home, és políticament incorrecte des d'un punt de vista actual, però que fa mala cara, que sembla que sigui un trapella. I llavors el matrimoni Earnshaw tenia dos fills, un noi i una noia, la Catherine Earnshaw i Hindley Earnshaw. El noi no el pot veure, el noi Hindley no pot veure aquest noiet que acaba d'arribar, en canvi la noia si acabarà doncs fent amiga, hi haurà una bona amistat, i amb el pas dels anys sembla que es prometran amor etern i que sempre estaran junts i aquestes coses. El que passa que les coses no sempre van com un creu que aniran. El cas és que el senyor Earnshaw, pare, que havia estat sempre el protector d'aquest noiet, que l'havia recollit pels carrers de Liverpool, resulta que aquest senyor mor, i qui queda a càrrec, diguem-ne, de la propietat de la casa és el fill, Hindley Earnshaw, que posa a treballar aquest altre noi com si fos un treballador més de la propietat. I tant sí com no, intenta estroncar, tant sí com no, la relació entre la seva germana i aquest noi, aquest personatge. Bé, el cas és que un bon dia aquest noi Heathcliff i la Catherine se'n van a passejar i volen anar a fer el tafaner a veure qui hi ha en una propietat que hi ha a la vora dels cims borrascosos que se'n diu la Granja dels Tords. I allà hi viu una altra família que se'n diu la família Linton. Amb tanta mala fortuna que van a fer el tafaner, miren per la finestra d'aquesta casa i els gossos que estaven vigilant aquesta propietat fereixen a la cama la noia, perquè es pensaven que eren lladres. Llavors la família Linton, quan veuen aquest noi tan malcarat, que sembla un delinqüent, el fan fora de males maneres, però en canvi li diuen a aquesta noia que entri i que la tindran allà uns dies fins que s'hagi refet. Quan la noia tornarà al cap d'uns dies a Cims Borrascosos, les seves maneres d'actuar hauran canviat bastant. Ara serà una senyoreta molt més refinada, i en un primer moment sembla que no voldrà saber gran cosa d'aquest Heathcliff, d'aquest noi. Bé, el cas és que Hindley, el propietari de Cims Borrascosos, cada cop més serà més agressiu, arribarà a donar-li veritables pallisses a aquest pobre noi, el Heathcliff. I llavors la noia, Catherine, ha entrat en contacte, ha conegut els fills de la granja dels Tords, els fills de la família Linton. Hi ha un noi i una noia, Isabella, i el noi es diu Edgar. I ja us podem imaginar una mica què passarà, oi? L'Edgar li va al darrere de la Catherine. I la Catherine Ja li va bé això, perquè la Catherine s'estima bojament Heathcliff, se l'estima molt i diu que hi haurà un amor etern, però en realitat diu, un dia parlant amb la minyona, li diu, és que jo no m'hi puc casar, no m'hi puc casar amb en Heathcliff, perquè quina vergonya, un home que no té res, un home que és un mort de gana, que sempre va brut de la cara, com vols que m'hi casi jo amb una persona així? Tot i que l'estimo, diu, en canvi l'Edgar, diu que li ha demanat en matrimoni, diu, això sí que és un valor segur, diu, aquí... I llavors, doncs, ja us podeu imaginar què acaba passant. Qui estava escoltant d'amagat mentre aquesta noia estava dient aquestes paraules?
El pobre
Heathcliff. I marxa, se'n va enfadat i no torna fins al cap de 3 anys, quan la noia ja s'ha casat. La noia ja s'ha casat i està vivint a la granja dels Torts, sí? Quan s'assabenta del que ha passat, quan s'assabenta que la noia ni l'ha esperat, ni amb fort dolor per part d'ella, perquè ella realment se l'estima amb ell, jura que es venjarà, que hi haurà venjança no només contra ella, sinó contra tota la família. I, de fet, la història d'aquesta novel·la és això, és una mica com aquesta persona, Heathcliff, farà mal, la seva intenció és fer mal a tota la família. I la veritat és que no us explicaré si ho aconsegueix o no ho aconsegueix, però el cas és que sí que serà un personatge més que cruel, podríem dir-ne. És una història, com veieu, d'un amor molt intens, és una història, de fet, romàntica. Aquesta novel·la es publica en ple romanticisme, al segle XIX. Sí? Aleshores, la gran diferència entre la pel·lícula i la novel·la és que la pel·lícula, almenys aquesta que jo he vist, la pel·lícula, aquest doble nivell narratiu que us estic explicant, o sigui, la història que explica la majordoma el senyor Lockwood, que és qui ha llogat la granja dels Torts a l'any 1801, no existeix. A la pel·lícula aquest doble nivell narratiu no existeix, només s'explica la història amorosa, com si estigués ambientat al 1778, sí? Llavors hi ha una altra cosa que no s'explica, i és que a la novel·la, que són 400 pàgines, hi apareixen diverses generacions, i hi ha moltes morts en aquesta novel·la. Algunes us les puc dir sense cap compromís. Es mor la Catherine, es mor l'Edgar, es moren els pares de l'Edgar. Abans de morir-se, la Catherine té una filla, la Cathy, li posen el mateix nom. I Heathcliff s'acabarà casant amb la germana d'Edgar, que es diu Isabella, i tindran un fill que no s'estimaran. Llavors, l'objectiu de Heathcliff serà que el seu fill i la filla de Catherine es casin per poder arrabassar la propietat dels Linton i quedar-s'ho tot. No només s'acabarà quedant, acabarà sent el propietari de Cims Borrascosos, sinó que, a més, acabarà sent el propietari de la granja dels Torts. Llavors, aquesta altra història de l'altra generació, dels fills, a la pel·lícula de l'any 70 no surt. A la pel·lícula de l'any 70 es queden només amb la història d'amor entre la Catherine i el Heathcliff, i el tercer en discòrdia, que és el marit. Us podeu imaginar que amb 400 pàgines no us puc explicar gran cosa més en pocs minuts, però sí que hi ha aquesta diferència, aquestes diferències que us estic explicant, i el que sí que he vist és que hi ha algunes escenes que en la pel·lícula estan molt ben trobades, estan molt ben resoltes. A mesura que mirava la pel·lícula me'n recordava molt d'algunes escenes que havia llegit de la pel·lícula, de la novel·la. Aleshores, abans d'acabar, dues coses més. Hem anomenat la versió clàssica de l'any 1939, hem anomenat la versió de l'any 70, que és la que jo he vist, Llavors, n'hi ha una altra del 2011, tinc aquí el DVD ara mateix, que una pel·lícula, encara no l'he vista aquesta, va ser presentada al Festival Internacional de Cinema de Toronto i a la Mostra Internacional de Venècia, la Biennale de Venècia, de l'any 2011, i dura gairebé 2 hores. Aquesta, per tant, deu ser, no l'he vista, però m'imagino que per l'extensió, per la durada, deu ser més fidel, perquè clar, si les altres duren 1 hora i mitja amb prou feines, clar, amb 1 hora i mitja és difícil concentrar 400 pàgines. I una altra de la qual he tingut coneixement és una versió, diguem-ne, afrancesada. Una novel·la en què l'acció no s'ambienta a Anglaterra, sinó que s'ambienta a França, i els noms són canviats, els noms són noms francesos. Ara bé, la història argumental és la mateixa, mires la sinopsi argumental i és la mateixa. Aquesta és de l'any 2005, no recomanada a menors de 13 anys. Hi ha algunes escenes una mica dures a la novel·la, per tant, home... Tampoc és un llibre per criatures, però sí que és un llibre interessant, és un dels grans clàssics de la literatura universal i val la pena, si més no, conèixer-lo.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
la crònica.
Ja seguim amb la crònica, la segona part de la crònica, i ara parlarem amb Joana Serra, que és la corresponsal de Tirant de Llibres a Catalunya Nord, des de Perpinyà. Bon vespre, Joana.
Bona nit a tothom. Com no, aquesta setmana, i com a llibretera, em toca parlar de Sant Jordi i de les diverses activitats que se celebraran a la Iberia i a la resta de pobles de Catalunya Nord. I farem alguna recomanació literària, evidentment, també. Ja us havia comentat que Sant Jordi no és una festa molt arrelada ni popular a Catalunya Nord, que s'ha perdut bastant, i doncs que se fan diversos actes repartits al curs del mes d'abril, i a la Iberia hem fet una mica el mateix. Començarem dimecres 22 d'abril, ho farem a 6:15 de la tarda, a les 5:30, amb una presentació, signatura del darrer llibre de Pere Verdaguer i de la seva dona Gineta Bernard, que són Pere Verdaguer, un personatge conegut a Conanot en el món de la literatura, la seva dona també coneguda per les pintures que fa, i han publicat un llibre a les publicacions de l'Olivier que es diu Rosselló, País i Gent, que és un recull de pintures, de personatges, retrats, moments de Catalunya Nord, amb l'acompanyació d'un text en bilingüe escrit per Pere Verdaguer. Ens el vindran a presentar i a signar aquest dimecres 22 d'abril a la llibreria de Perpinyà, a partir de les 5:30, 6:15 de la tarda. Evidentment, dijous, per Sant Jordi, farem parada de llibres davant mateix a la plaça de Joan Peirà, on hi ha la llibreria. Ho farem també amb la complicitat de la Tellera, que és un venedor de tes que hi ha molt al costat per fer pinya entre els comerços de proximitat, i ell ens proposarà degustacions de tes de rosa, de diversos tipus, tot al llarg de la tarda, i evidentment parada de llibres, dedicatòries i roses durant tot el dia per aquest dia de Sant Jordi. Les dates més importants per nosaltres seran el divendres 24 d'abril i el dissabte 25 d'abril, on tots els llibreters de Perpinyà fem parada a la plaça Aragó de Perpinyà. Són la llibreria Cagellissa, la llibreria Torcatís i ben evidentment la llibreria Catalana. Ho farem divendres a la tarda a partir de les 4 i fins a les 7 a la plaça Aragó, en presència d'autors, en destaquem uns quants només, com Joan Daniel Besanov i Miquel Arnodies, que presenten novetats, una novel·la per en Besanov i una traducció també a la senyora Arnul d'un escriptor de Perpinyà que es diu Jean-Noël Pancrasi, i Miquel Arnodies, que també presenta una novel·la, en aquest cas en francès. Acabarem aquesta jornada a les 7, entre 7 a 9, amb un ball de llibreters, ja que dos dels llibreters de Perpinyà són també alumnes del Conservatori de Perpinyà i faran un ball tradicional per cloure aquesta primera jornada, i ens tornarem a trobar tot el dia, el dissabte 25 d'abril, a partir de les 10 del matí i fins a les 7 del vespre, a la plaça Aragó de Perpinyà, amb presència de diversos autors, com també en destacarem alguns: Guillem Sant Genís, Gerard Amiel, Liliana Tibocumalada, en Joan Becat, en Joan Francesc Castex, Marie-Pierre Barbacuffi, Ramon Sala, Jean Doriac, entre molts altres. Aquests són els que es trobaran a la paradeta de la llibreria catalana. I per tancar ja aquesta programació de Sant Jordi, és per la setmana següent, com que coincideix aquesta setmana amb vacances escolars, sempre la llibreria organitza una activitat de Sant Jordi en col·laboració amb l'APLEC, que és l'Associació per l'Ensenyament del Català, que és la que gestiona tots els intervinents de català a les escoles, i us proposem aquest any, el dimecres 29 d'abril a la tarda, que és una de les tardes del dimecres, els nens no tenen escola, a les 5 farem una lectura de contes, tallers i un espertinar. La lectura de contes enguany anirà en la línia de les diverses versions que existeixen de la llegenda de Sant Jordi. Presentarem una versió explicada per al cavaller, una altra explicada per la princesa i, evidentment, la versió del drac també, que hi té dret. Tot això serà a les 5, el dimecres 29 d'abril, a la llibreria, seguit de tallers de fabricació de roses i d'un espertinar. Tots aquests són els actes que es fan en l'entorn de Sant Jordi en col·laboració amb la llibreria. I per acabar, recomanar algunes novetats literàries que es presentaran sobretot aquest dissabte 25 d'abril, i destacarem novetats d'aquí que segurament costen d'arribar a Catalunya Sud. Primer parlarem del Corpus Culinari de Catalunya Nord, que ens signarà Eliana Tibocumalada. Pels qui no la coneixen, és una gran historiadora de la gastronomia catalana, sobretot també de l'època medieval, amb un gran reconeixement, com podria ser Jaume Fàbrega. Allà en Equivocumalada publica en francès aquest corpus culinari de Carmenó, de les edicions Trabucaire, que sortirà tot just el dia 23. Reconeixement literària també de Joan Becat, aquest Atlas toponímic de Catalunya Nord, dos volums a 70 euros publicat per la revista Terra Nostra, un enorme descriptiu de tota la toponímia dels pobles, dels noms de carrers, dels recs, dels canals, dels monts, de tot el que podeu trobar dels pobles de Catalunya Nord en aquest Atlas toponímic de Catalunya Nord, publicat per Terra Nostra, 70 euros, de Joan Becat. I una última recomanació literària seria la tercera, aquest cas en català, l'últim poemari de Joan Francesc Castex. Ell, Joan Francesc, que ja ha publicat, potser és el cinquè o sisè, recull de poemes en publicacions a Catalunya Nord. Aquest cop el publica a Corbet Edicions de Girona. Es diu Menú d'All d'Ànima, un poeta molt prometedor que sempre ens sorprèn amb aquests nous reculls de poesia. Aquestes tres són les recomanacions literàries que també podreu trobar dissabte 25 d'abril durant tot el dia a la plaça Aragó de Perpinyà, en el que se'n diu el poble dels llibreters, on hi haurà present tots els llibreters de la ciutat. Ho deixem aquí, tornem a la preparació de Sant Jordi, que anem molt atrafegats aquests dies, i ens tornem a trobar la setmana que ve amb una mica més de calma. Que vagi bé i bona nit.
Moltes gràcies, Joana Serra, per la teva prolixa explicació dels llibres que es venen a Catalunya Nord. Seguim.
Doncs molt bé, passem tot seguit a Empar Murelló. Hola, bona nit, Empar.
Hola, bona nit, com esteu? Vespres de Sant Jordi, tots nerviosos, recomanant llibres, llegim un muntó. Molt bé, no? Bona vesprada a totes i tots.
Bona vesprada.
Jo tinc també coses a recomanar-vos, però clar, no sabia, perquè aquesta setmana nosaltres estem en el País Valencià, que ens en eixim, perquè tenim no només el Sant Jordi, el nostre típic Sant Jordi, sinó la Fira del Llibre, que s'inaugura demà. La Fira del Llibre de València. I a més tenim el 25 d'abril, que també molt bona, molt bona data per a recordar i per a reivindicar, no? I per a recordar un poc i reivindicar la llengua, però recordar també que tenim futur i que això segurament canviarà el 25 d'abril, la Dia del País Valencià, i serem de manera una jornada reivindicativa. Això sí que no volia que se m'empassara, recomanar-vos, no les novetats, perquè no us recomanaré les novetats, però sí dir-vos que demà mateix s'inaugura la Fira del Llibre a València, que és, aquest any és la 50a edició. Carai. Que hi ha moltíssimes coses a la Fira del Llibre. La presentació se'n va fer diumenge, però vaja, comença demà mateix fins al 3 de maig. Tindrà diverses carpes i totes les casetes dels llibreters, del gremi de llibres, dels editors, il·lustradors, i passaran un bon grapat d'autors i gent convidada. La veritat és que en aquest 50 aniversari han volgut fer un poc més especial la fira. Hi haurà espectacles, hi haurà homenatges, hi haurà coses especials per a les escoles, per als col·legis, per als instituts. Aquesta setmana mateix, com comença ja divendres 24 per la nit, ja se fa aquest homenatge amb reconeixements a 50 persones que al llarg de la història de la Fira del Llibre han donat suport i han col·laborat amb l'organització d'aquesta fira, no? I després ja comencem a fer, ja tenim la publicació de llibres, la presentació de llibres, estaran els autors i les autores en les casetes signants, però pel que fa a autors valencians, doncs estarà per exemple l'Anna Moner, que segur que signa el seu Retorn de l'Hongarès. Estarà l'Emili Piera, que ha escrit per primera vegada una novel·la, que vaig parlar fa un parell de setmanes. Quines més coses? Doncs això, hi haurà també la propera setmana un homenatge a Ovidi Montllor. Es presentaran les tecnologies digitals, les novetats digitals i també dels blogs de les novetats en aquest sentit. Què més coses? Hi haurà literatura reivindicativa, la presentació de llibres per part de l'editorial Cendra, que té un parell de llibres dels que també hem parlat, que era El viure, morir i nàixer a Gaza, de David Segarra, i crec que també presenten l'obra de Henry de Luca, no? La paraula contrària, aquesta també estarà. Què més coses? No sé què més contar-vos, no vos vull avançar. Bé, això aquesta setmana, la propera setmana jo us contaré, perquè com encara la fira continua, jo us contaré què més coses hi haurà.
De quin dia, a quin dia dura la fira?
Fins el dia 3 de maig, imagina't que bé.
Des de
quin dia? Aquesta setmana, el cap de setmana complet i la propera setmana fins a...
Carai.
Diumenge, o sigui, molt bé, molt bé, molts dies, moltes coses, molts llibres i, en fi, moltes veus a escoltar. I jo volia recomanar-vos un llibre.
Digues, digues.
Però s'han publicat un parell de coses que ho deixo així de pinzellades, no? Se reediten les rondalles adaptades, les rondalles d'Enric Valor, adaptades al públic infantil. Això ho fa Edicions Bullent, que ho acaba tot just de publicar, i han fet una xicoteta adaptació del llenguatge de les rondalles per a que els més menuts les entenguen millor. I després hi ha una altra publicació que també crec que és interessant per a que la preneu nota, que és un poc més especialitzada i es diu Tirant l'heroi fràgil. Això ho publica Afers, o ho va publicar Afers, però crec que ho trau ara endavant. I bé, és un altre punt de vista, perquè del Tirant lo Blanc s'han escrit moltíssim, però crec que és un altre punt de vista més singular, un tant innovador, tan fascinant com sempre, perquè el personatge és molt i molt fascinador, però sembla ser que el seu autor el que pretén és revelar la veritat sobre les mentides d'aquesta obra que té captivades a lectors, a especialistes i a tot el món.
També de Tirant de Llibres se'n parlarà molt de temps, també.
Sí,
més a més, Tirant lo Blanc, Tirant de Llibres, també.
Home, i tant que sí. I jo volia fer una recomanació, perquè és un llibre que a mi dels últims anys m'ha agradat moltíssim i està a punt de publicar dos llibres més. L'autora Raquel Ricalde Leal, i jo us he parlat moltíssim en aquest programa fa uns anys, Les ratlles de la vida, que va ser Premi Andròmina de narrativa en els Premis d'Octubre. Ella té publicades moltes coses, però recentment li han publicat en els llibres, o li han premiat els llibres de l'Odissea, que la nostra companya Sílvia Romero va guanyar l'any passat. Recordeu, doncs, ella ha guanyat aquesta edició d'aquest any i té una altra obra premiada que està a punt d'eixir i presentarà aquests dies a la fira. I com que a mi Les ratlles de la vida em va agradar tant i tantíssim, i crec que és una novel·la escrita amb un llenguatge privilegiat, amb un llenguatge literari molt treballat, però molt evocador al mateix temps, amb molta riquesa literària, amb comparacions bellíssimes, amb un vocabulari que te transporta als olors, als records, a les, no sé, a les històries d'abans, no? A imatges, no sé, crec que és un llibre molt evocador i contat des del punt de vista de les dones de 5 generacions, i crec que paga la pena reprendre'l, i perquè l'autora està a punt de traure'n dos més, es presenta la propera setmana i ja en parlarem també d'ells.
Molt bé, doncs, Empar, moltíssimes gràcies i esperem la teva col·laboració la setmana vinent.
Efectivament, una abraçada molt forta a totes i a tots, llegiu moltíssim, bon Sant Jordi, moltes roses i molt bones lectures.
Igualment.
Adeu, adeu.
Al punt dels llibres més venuts. Els llibres més venuts de ficció els hem tret de l'avui de fa una setmana, realment, perquè hi ha un problema. Resulta que la setmana passada no van sortir. Llavors, una mica de confiança. Els de ficció, en primer lloc, Algú com tu, de Xavier Bosch, Editorial Planeta. En segon lloc, El món blau, d'Albert Espinosa, Editorial Resol els vents. Tercer lloc, Homes sense dones, de Haruki Murakami, Editorial Empúries. Quart lloc, també això passarà, Milena Busquets, Editorial Amsterdam. Un any i mig, de Sílvia Soler, ocupa el cinquè lloc, és d'Editorial Columna. I en sisè lloc, L'Àguila Negra, de Joan Carreras, Editorial Proa. Passem a no ficció, La formació d'una identitat, de Josep Fontana, Editorial Eumo, en primer lloc. En segon lloc, Escaca l'Estat, de Pere Martí, Editorial Pòrtic. En tercer lloc, no ens calia estudiar tant, de Marta Rojals, d'Editorial Sembra. En quart lloc, 9N desclassificat, de Vicent Partal, Editorial La Magrana. Cinquè lloc, Això ho canvia tot, de Naomi Klein, Editorial Empúries. I en sisè lloc, Sucs verds, de Carla Zaplana, Editorial Cossetània. I hem acabat ja la llista de llibres més venuts.
Sobre el fet literari.
Bé, la part de la Feletrai parlem de llibres, eh? S'acosta Sant Jordi, com totes les nostres corresponsalies han fet, nosaltres també, evidentment, comencem a fer llista de llibres que convé comprar o es pot, són suggeriments. Comencem amb Sílvia Soler, després de l'èxit aconseguit fa 2 anys amb L'estiu que comença, novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull, publica columna 1 any i mig. Per tant, és una la mateixa editorial que cal una recomanació que us fem. També a Edicions 62 publica La dona immòbil, la novel·la pòstuma de Joan Barril. La dona immòbil és una història d'històries que graviten al voltant d'una dona de considerable atractiu, l'Helena Graus, que es veu forçada a la immobilitat per culpa d'un accident domèstic. Ella és el centre d'atenció de 4 homes que en diferents moments de la vida han mantingut amb ella una relació sentimental. També Des d'on tornar o estimar, de Proa, és la novetat del poeta Joan Margarit, un dels 2 poetes més destacats de literatura catalana. A la camp de la poesia també podem llegir Reflexions del poeta Hilari de Cara, el darrer premi Carles Riba de poesia. Sebastià Alsamora, amb La malcontenta de Proa, explica la història de venjança d'una bandolera a Mallorca de 1829. I després també acabem destacant, com ja em sembla que ha sortit per algun lloc, L'àliga negra de Joan Carreras, el guanyador del darrer Premi Sant Jordi. No sé si voleu ja afegir-hi més coses, vosaltres.
Mireu, jo em limitaré a dir tan sols 2 llibres. En primer lloc, una novel·la d'un bon company i amic, que és Ramon Gasch, que és La venjança als Almogàvers. És editada per Edicions 62. I recomanar-vos un llibre que no es trobarà exactament a les llibreries, és un llibre que es troba a internet, i és un llibre d'Albert Bastardes, una continuació dels seus estudis sobre societat i llengua, però ja dins del camp de la complexitat. I precisament per això es diu Complèxica.
I jo voldria esmentar un llibre que acaba de publicar-se per primer cop en català, una novel·la escrita al segle XIII per un autor anònim, occità, i la novel·la es diu Flamenca. És la gran novel·la occitana sobre els plaers de l'amor i la joia de viure. L'obra va influir els principals escriptors medievals europeus i té una qualitat literària comparable a la dels clàssics de tots els temps. Protagonitzada per un personatge que es diu Flamenca, que representa una de les creacions femenines més grans de la literatura universal, la novel·la és un cant a l'alegria de viure sense entrebancs i una reivindicació de la civilització que la va fer possible. Defensa una concepció de la vida en què el plaer ocupa una posició central per tal com constitueix una elevada aspiració pròpia de gent intel·ligent i culta que du a menysprear les prohibicions. Flamenca, nascuda a la regió que li dona nom i filla del comte Guiu de Nemours, es casa amb Arximbaut de Borbó, un espòs gelós que la tanca en una torre per la seva resplendent bellesa. El vell, en ve alta, Guillem de Nevers, es proposa alliberar-la i es fa passar per clergue per poder-la veure i tenir-hi un primer contacte, de manera que durant un temps aconsegueixen flirtejar enginyosament. Poc després, Guillem marxa a Flandes, on obté la glòria com a cavaller i torna a Borbó per un torneig en què retroba la seva estimada. La novel·la, que ens ha pervingut incompleta, queda interrompuda aquí.
Seguim amb novetats. L'escriptora Maria Mercè Quartiella, guanyadora del darrer premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, publica Gent que tu coneixes a Proa. Els contes també són protagonistes de La senyora Keaton i Altres bèsties, d'Empúries, de Teresa Colom. La poeta ofereix 5 contes interconnectats per explicar-nos la vida i mort d'una criatura amb ingredients de misteri i aires gòtics. I també parlarem del periodista i també escriptor Jordi Nyoca, publica a l'altre editorial un recull de relats, Puja a casa, la guanyadora del Premi Documenta. I també parlarem de que ha arribat La segona lluna, d'Empúries, d'Antonio Carrasco, novel·la guanyadora del Premi Just Maria Casero del 2014.
Bé, i ara anunciem que passem a l'última secció del programa. L'última secció del programa no és ja la frase que dic jo normalment, una frase, doncs, triada, sinó que ara farem en honor i en acte de condol, de condolença, per la mort d'Abel Martínez, el policia... Ai, perdó, no era policia, el professor assassinat a La Sagrera, a Barcelona. Doncs un minut de silenci, seriosament. Thank you.
Bé, i amb aquest minut de silenci que hem fet en homenatge a aquest company mort, assassinat, doncs ens acomiadem, tirant de llibres, fins la setmana que ve, que esperem que compreu molts llibres, un bon Sant Jordi, compreu-ne molts llibres i roses.
I llegiu-los, també.
I llegiu-los, si heu de comprar, llegiu-los. I regaleu llibres, que no us n'esteu, que ara és el moment.
Bon Sant a totes i a tots i bona diada dels Països Catalans.
I bon Sant Jordi.
Per tots i totes.
Han fet el programa...
Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!